Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A poc es va recuperant la normalitat a Catalunya després dels aiguats intensos, torrencials en alguns casos, de les últimes hores. Molts de vosaltres segur que heu rebut una alerta de Protecció Civil advertint de pluges continuades i torrencials en diferents comarques de Tarragona i Barcelona, recomanant extremar les precaucions i evitar la mobilitat. La veritat és que ha plogut molt i les afectacions han estat unes quantes. No hi ha hagut servei de rodalies durant gairebé 6 hores, 70 vols cancel·lats a l'aeroport del Prat i inundacions a la T1, cotxes surant a la C32 a Castelldefels i el cabal dels rius Francolí i Llobregat també ha augmentat perillosament. Fins a 150 litres ha deixat la Dana a Barcelona i desenes de poblacions inundades. Els serveis d'emergència han rebut gairebé 3.000 trucades relacionades amb el pas d'aquest temporal, sobretot al Baix Llobregat, el Barcelonès i el Tarragonès. D'aquí una estona actualitzarem l'última hora de la Dana a Catalunya. Ha plogut molt, però afortunadament no s'han de lamentar grans destrosses i tampoc, el més important, danys personals. Res a veure amb el que ha viscut València, Albacete o Castelló. Els veïns afectats continuen treballant sense descans per intentar recuperar una mínima normalitat enmig de la tragèdia. Molts ho han perdut tot i encara han d'aguantar com els polítics es barallen per veure qui ho ha fet pitjor. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Per desgràcia, el que ha passat ja no ho podem canviar, però sí que podem aportar el nostre granet de sorra per ajudar. Les mostres de solidaritat s'extenen arreu d'Espanya, també arreu de Catalunya, i una mostra la trobem, per exemple, a Barcelona. L'Ajuntament, en coordinació amb el Banc dels Aliments, ha començat avui la recollida d'aliments i productes bàsics per enviar cap a València. Parlem amb el Lluís Fatjó Viles, que és el president del Banc dels Aliments de Barcelona. Lluís, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, perquè la gent que ens està escoltant doncs tingui tota la informació, hem de dir que aquesta donació d'aliments i productes bàsics es fa des d'avui i fins divendres a 14 biblioteques municipals, no?, dels diferents districtes de la ciutat. És aquí on s'ha de portar tot el que volem que arribi a València, veritat?
Exacte, però es tracta, bàsicament, estem parlant de productes que siguin envasats, perquè s'han de transportar i pot durar dies que els hi arribi. I, per tant, diguem-ne, els productes que nosaltres aconsellem, en primer lloc és la llet, després són les conserves, són els productes infantils d'alimentació, també d'higiene, de panyals, higiene femenina, serien aquest tipus de productes que són els bàsics, que són els que més necessiten en aquests moments.
I s'han de portar a les biblioteques en l'horari de biblioteca, no?
Exacte, això depèn de cada biblioteca. Hi ha biblioteques que obren amb uns horaris i altres diferents, per tant, cadascú del seu barri sap l'hora que obre la biblioteca, i allà trobaran unes banyeres, com a la Gran Recapta, en el que podran depositar aquests aliments, aquests productes bàsics. I nosaltres tot això és el que recollirem, ho classificarem, ho emmagatzarem i ho anirem distribuint a les zones afectades a mesura que ells vagin demanant els productes que necessiten. Perquè en aquests moments, com tothom entendrà, doncs el producte més important ara són plats àpats preparats que preparen allà mateix, que ja que la majoria de gent no té possibilitats de cuinar, no?
Clar.
Per tant, ells estableixen les prioritats i nosaltres estem al servei de les necessitats que puguin tenir.
O sigui, el Banc dels Aliments és qui s'encarregarà de portar tot aquest material a València. Però no es farà de cop, no? O sigui, es farà de forma gradual, a mesura que ho vagin demanant?
Exacte. Això nosaltres hem organitzat un magatzem que farà els efectes de Hub aquí a Barcelona, on, a part d'això, també hi ha altres iniciatives que s'han promogut i que intentarem anar canalitzant d'aquesta manera, per racionalitzar sobretot les entregues, perquè, com sabeu, doncs, a les zones afectades hi ha molt de col·lapse, no sempre es pot arribar a el que es vol, i, per tant, doncs, intentem organitzar i racionalitzar aquesta ona de solidaritat que hi ha.
En principi, aquesta convocatòria és entre avui i divendres, però això es podria allargar o repetir d'aquí un temps?
Això dependrà de la resposta de la ciutadania i, evidentment, de les necessitats que hi hagi en aquestes zones afectades. De moment hem plantejat aquesta setmana i en funció dels resultats doncs, ja es decidirà.
I a banda d'aquesta donació d'aliments i productes bàsics, es poden fer també donacions econòmiques o això no està contemplat?
Sí. Nosaltres recomanem també que hi hagi donacions econòmiques, perquè en definitiva és el mitjà... perquè hem de pensar que aquesta emergència és ara, aquesta una de solidaritat és ara, però el problema més important serà les properes setmanes i mesos. No? Per tant, des d'un punt de vista de les bancs, nosaltres ens hem de dotar de suficients recursos per fer front a una, no solament a l'emergència que és ara immediata, que és importantíssima evidentment, sinó després el manteniment de totes aquestes persones que ho estaran passant malament durant setmanes i mesos. No?
Clar que sí.
Per tant, les donacions econòmiques doncs nosaltres obrirem la pròpia web nostra, doncs hi ha tot un lloc per fer donacions que aniran destinades fonamentalment a totes les poblacions, no solament de València, sinó totes les poblacions afectades.
Exacte. Doncs tenim al nostre abast de poder ajudar a tantes persones que ho estan passant tan i tan malament. Amb un petit gest podem contribuir a que els afectats de la Dana València doncs, no els hi falti res que sigui essencial. I ja ho sabeu, podeu portar aliments i productes bàsics a 14 biblioteques municipals de Barcelona i tot el que es reculli entre avui i divendres, doncs el Banc dels Aliments s'encarregarà de fer-ho arribar a València. Lluís Fatjó Viles, president del Banc dels Aliments de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i per fer-nos arribar aquesta iniciativa solidària. Que vagi molt bé. Lluís, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Y Pollagán, el rey de los armarios. ¡Fíjese qué terremoto! Armarios de más de 2 metros de alto por 99 euros con casi 1 metro de ancho. Gran utilidad y calidad. Tenemos más de 100 modelos distintos en existencia y de todas las medidas. ¡Venga a verlos! ¡Le encantarán! Armarios, armarios, armarios. Más de 100 modelos en existencia y de todas las medidas. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia. ¡Armarios, armarios, armarios!
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Esvalguanda de Naturtierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsadiet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Con
con Osmotic de Corsa hemos conseguido aprovechar el 100% del agua, ni una gota al desagüe. Y además, beberás y cocinarás en tu casa con agua de máxima calidad. Único de fabricación nacional, producto de proximidad. Aprovechando que cumplimos 50 años, tenemos para ti el Osmotic más avanzado y al mejor precio. Entrando en osmotic.corsa.es o llamando al 900-208-208. 900-208-208. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat, però s'han aixecat ja les restriccions de mobilitat a les comarques del sud de Catalunya. Aquest matí a Viladecans, per exemple, s'han recollit 131 litres. Ha estat el dia més plujós en aquesta població des de l'any 2002. Però en molts punts del Camp de Tarragona, el Baix Llobregat i el Garraf s'han superat també els 100 litres. Què passarà demà? Doncs que encara tindrem restes d'inestabilitat amb ruixats i xàfecs que poden ser localment forts a les Terres de l'Ebre i a les comarques del nord-est. Per tant, això no s'ha acabat i hem de ser molt prudents encara en les pròximes hores. Doncs aquestes pluges intenses han provocat moltes afectacions avui a Catalunya. Sapiguem si encara hi ha incidències a aquesta hora. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que, afortunadament, parlem d'una tarda tranquil·la. En aquesta xarxa viària sembla que hi hagi fins i tot menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora de la tarda, en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona, on, de fet, no hi heu de trobar retencions massa importants. Per repassar algun punt, B30, lateral de l'AP7, sí que va carregar d'aquesta via a la zona de Barberà del Vallès, quilòmetre, quilòmetre i mig, poca cosa, i en totes dues direccions. Pel que fa a vies afectades o bé per inundacions o bé per esllavissades, ens en queden tres a la demarcació de Tarragona. La més important és la A27, que continua tallada a la zona de Valls en sentit sud. Hem de dir que en sentit nord ja tenim un carril obert al trànsit, això a la A27, com us dèiem, a l'altura de Valls. Dues vies més que continuen tallades per inundacions, la TV-34 a Deltebre i també la C31B entre Salou i Vilaseca. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I d'aquí a un moment escoltarem a famílies vulnerables que des de mitjans d'octubre estan rebent cartes del Departament de Drets Socials demanant que retornin diners de prestacions cobrades, però en quantitats que no corresponen. Estem parlant d'unes 12.500 famílies que haurien de retornar uns 7.500 euros de mitjana. Escoltarem els afectats i també les vies de solució que proposa el govern.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Adelantarse en el Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate un televisor LG de 65 pulgadas 4K ahora por solo 749.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday en tienda, web y app del Corte Inglés.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Con ese hueso y nos decimos adiós.
Con tu cabello, esto se sabe.
Imagina't que estàs rebent una prestació social com la renda garantida de ciutadania perquè la teva família és vulnerable. Amb prou feines tires endavant i resulta que t'arriba una carta de la Generalitat on et demana que tornis una part dels diners que la mateixa Generalitat t'ha concedit. I tot plegat per errors en la gestió i en els tràmits d'aquesta prestació i que ha comès el propi govern. I en què s'ha traduït tot plegat? Doncs en que aquestes famílies afectades han rebut més diners dels que els tocava i hauran de retornar uns 7.500 euros de mitjana. Segons dades del govern, gairebé 3.000 famílies han rebut ja una resolució en ferm que han de tornar aquesta quantitat, però es calcula que hi ha un potencial d'unes 12.500 famílies que es troben en aquesta situació. L'executiu treballa a correcuita per veure com se soluciona aquest problema. Sergi Tor, la pregunta que ens fem és com hem pogut arribar a aquesta situació, Sergi?
Doncs, Yolanda, l'explicació és inaudita, potser amb aquest temps de tanta avançada tecnologia. Ens l'ha aportat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, Sònia Lacalle, responsable de l'assessoria jurídica de Càritas. Què és el que està passant? Doncs que la comunicació entre departaments i conselleries de la Generalitat no és el fluida que hauria de ser i moltes vegades no es creuen en dades. I això què vol dir? Que diferents conselleries concedeixen ajuts que sovint són incompatibles entre si i quan ho descobreixen és quan demanen el retorn dels diners que han rebut les famílies en aquest cas afectades. És a dir, una persona que és beneficiària de la renda garantida de ciutadania, prèviament és segur que ha demanat altres ajudes, com l'ajuda del lloguer o de l'ingrés mínim vital. I aleshores, aquestes ajudes, totes no es poden rebre. L'error, diu Sònia Lacalle, a més, no és dels propis afectats, sinó que és únicament de l'administració.
L'administració aquí, com no creu en les dades, moltes vegades potser paga tot o paga una part de tot i amb el temps, ara ens estan arribant reclamacions de fa 4 anys, els reclamen que retornin aquelles quantitats que han cobrat indegudament. Però aquesta, els han cobrat indegudament no per un problema de la gent, perquè les persones han presentat la documentació, no han fet res perquè l'administració els reconegui aquestes ajudes, no?
De mitjana, les famílies afectades han de retornar uns 7.500 euros, però això és la mitjana, perquè la Sònia ens ha explicat que estan assessorant a una família a les quals ara l'administració catalana els hi reclama gairebé 20.000 euros. Han presentat al·legacions per rebaixar aquesta xifra i, a més, es dona la circumstància que l'afectat havia advertit prèviament a la pròpia administració.
Clar, doncs mira, doncs nosaltres tenim aquest cas que estic presentant la reclamació que li reclamen 19.800, que hem presentat un primer escrit d'al·legacions i ara l'han baixat a 7.000 i ara aquesta, encara li reclamen 7.000. Sí, en tant, sí, és una barbaritat. Però clar, tot això, aquesta persona va anar a l'administració, va dir, mira, m'esteu pagant això i això, no hi ha problema, i sí que hi ha problema, perquè ara ens estem trobant amb tot això.
Davant de les reclamacions actuals i per ajudar amb aquestes persones, Càritas ha optat per la via legal i per anar interposant recursos i al·legacions fins que es trobi una solució definitiva. I és que la Sònia Lacalle recorda que no tenen capacitat en d'estalvi i, per tant, són moltes les famílies que ara no poden retornar tot el que els està reclamant l'administració catalana.
Això que han cobrat indegudament, que potser eren 100 euros més al mes, segons l'administració, que ha multiplicat per 4 anys, pues arriba a aquestes quantitats, inclús més, no s'han pogut estalviar perquè els han destinat a pagar els aliments, l'habitació en la que viuen, llavors, clar, és molt complicat que puguin retornar-lo. Nosaltres seguirem la via legal, que és interposar recursos fins que resolguin favorablement a favor de les persones i acabin condonant aquests deutes.
Segons les pròpies dades del govern de la Generalitat, gairebé 3.000 famílies a tot Catalunya han rebut ja una resolució en ferm amb el qual se'ls indica que han de tornar els diners que de més que han cobrat. Però es calcula que a nivell potencial pot haver-hi unes 12.500 famílies que es troben en aquesta situació. Amb una d'elles han parlat a migdia de COPE Catalunya amb una afectada, la Carmen. Són famílies que ho estan passant malament perquè és dur demanar aquest cas ajudes a l'administració perquè estàs vivint doncs una situació econòmica molt complicada i després quan veus que l'administració retorna uns diners per un error de l'administració potencia la sensació de dolor que estàs vivint. Així ho ha expressat la Carmen a COPE Catalunya.
Estábamos en shock pensando qué es lo que está pasando aquí, o sea, es un error garrafal. Yo la verdad es que ya llevo una situación bastante mala. cuando pasó esto, pues yo ya estaba pues tocada emocionalmente, porque tenía pues ya anteriormente una separación muy traumática. Tuve violencia de género. Entonces yo ya estaba recibiendo ayuda psicológica y pues yo ya tenía pues una depresión, y entonces empecé con ansiedad y con todo esto, y esto pues imagínate, este golpe que me llegó ya fue como el de para destrozarme, claro, ¿no? Porque vas recibiendo un tipo de ayudas porque tienes una situación en la que no te permite trabajar.
Després d'un primer recurs, la Carmen ara ha de tornar 7.000 euros al govern de la Generalitat. Ja ens ha anunciat que presentarà un segon recurs perquè ella ho ha fet tot bé.
Han revisado todo el expediente por motivos de vulnerabilidad de la familia y todo esto, pues que quedaban 7.000 y algo. Por supuesto que sí, porque ya te digo, yo no he cobrado ninguna ayuda que no me correspondiera. Siempre se ha dado la documentación que se ha requerido. O sea, en ningún momento nadie te da una ayuda porque vas y se lo dices, ya está. No, sino que tienes que llevar una serie de papeles y documentaciones y tienes que aportar un montón de cosas para que esa ayuda se haga válida. Una vez que te la empiezan a pagar, pues tú recibes, y luego ellos también lo que te dicen es que si empiezas a trabajar, la ayuda se corta y que tienes que pensártelo bien.
La Carmena representa la veu dels afectats i, com dèiem, potencialment pot arribar a 12.500 famílies a tota Catalunya. Les prestacions se calculen tenint en compte els ingressos familiars dels membres que conviuen amb una unitat familiar i d'altres variables que, si van canviant, s'han d'anar actualitzant. Per exemple, si hi ha la defunció d'un dels familiars o bé si hi ha un naixement. Aquestes dades s'han d'anar actualitzant. El que no entenen és que per un problema de fluïdesa de comunicació entre les administracions, ara famílies afectades i vulnerables hagin de tornar aquests diners.
Gràcies, Sergi. Doncs a tot això hem d'afegir el que diu en aquest cas la consellera de Drets Socials, la Mònica Martínez Bravo, xifra en una mica més de 2.800 els casos d'impagaments indeguts. En la majoria de casos es tracta de solapaments de la renda mínima garantida i l'ingrés mínim vital. La consellera és partidària d'amnistiar el retorn dels diners en els casos en què no hi hagi mala fe i es doni una situació clara de vulnerabilitat.
El que nosaltres proposarem, i és el nostre compromís, és explorar vies legals que facin possible una possible amnistia a famílies vulnerables que han rebut aquests pagaments indeguts, sempre i quan es documenti la seva vulnerabilitat, que segueix en situació de vulnerabilitat, i que no hi ha hagut mala fe o intent d'amagar informació d'aquestes persones, que és la immensa majoria dels casos.
Seria en qualsevol cas una mesura extraordinària, però, segons la consellera, necessària. L'opció més àgil seria vehicular aquesta mesura a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos.
Hem volgut proposar com a mesura excepcional esbrinar mesures legislatives que estem valorant posar a la llei d'acompanyament dels pressupostos perquè les persones que encara no hagin reclamat aquests diners no hagin de pagar aquests deutes, sempre i quan no hagi hagut una mala fe de la persona i siguin vulnerables.
En qualsevol cas, des de la conselleria reconeixen que es tracta de mesures per mitigar els impagaments indeguts, però no per solucionar la qüestió. Per això proposen modificar la llei de renda garantida de la ciutadania per canviar la gestió d'aquesta prestació i que no es tornin a cometre errors.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ver el último capítulo de tu serie favorita puede esperar, en cambio, tu salud no. Con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estuvimos vaciando varias casas de lodo, habían abuelitos enfermos, les faltaba medicamento, agua y de todo.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Antes de que tu día suene así...
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
D'aquesta data, el 12 d'agost de 2026, Espanya tindrà el privilegi de ser un dels pocs països en els quals sigui visible un eclipse total de sol. Serà estiu, el normal serà que el cel presenti un aspecte serè o poc ennuvolat i que les condicions puguin ser perfectes per a contemplar-ho. L'eclipsi solar tindrà gran importància per a Espanya, però especialment per Catalunya, per la seva extraordinària ubicació, considerada un dels millors llocs del món per observar aquest fenomen. Portem més d'un segle sense presenciar un eclipsi total de sol, és a dir, quan el sol queda totalment ocult per la lluna, un esdeveniment que converteix el dia en nit. Però atenció, perquè el del 2026 no serà l'únic eclipsi total. L'any 2027 en tindrem un altre i el festival d'eclipsi el tancarem amb un de parcial l'any 2028. Comencem pel de 2026. Quina trajectòria farà aquest eclipsi, Mar Puerto?
La trajectòria d'aquest fenomen permetrà que sigui totalment visible des de Galícia fins a les Illes Balears. A Catalunya, però, el privilegi estarà reservat més al sud, encara que es percebrà arreu. L'eclipsi serà el 12 d'agost del 2026 al vespre, entre 8:15 i les 9. Un eclipsi total 112 anys després de l'últim visible des de Catalunya i serà totalment visible a ciutats com Tarragona o Reus. La franja de totalitat creuarà ciutats que es quedaran a les fosques durant uns minuts, mentre que en d'altres, com Barcelona, la lluna cobrirà més del 99% del sol amb un eclipsi gairebé total. Eduard Massana Fresno, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, explica aquestes zones on es podrà veure fàcilment.
Cap al sud. Estaríem parlant de tota la zona de les comarques del Delta, de Tarragona, per entendre si ens imaginem una línia que vagi aproximadament des de Lleida cap a la costa, cap a Vilanova, Sitges, tot el que estigués cap al sud ja seria al 100%. Però, en qualsevol cas, quan més al sud estiguem, més llarg serà. És a dir, no acostumar a quedar-nos en aquesta zona, com si diguéssim, del Penedès, per entendre, sinó que ens hem d'anar més cap al sud perquè l'eclipsi sigui un pèl més llarg i les condicions d'observació també siguin una mica més favorables.
A més, durarà aproximadament un minut en el seu moment àlgid al voltant de 8:45 de la nit, just abans de la posta de sol.
La totalitat, que és el que s'entén quan el sol queda completament tapat, aquí a Catalunya no passarà del minut i mig. Per tant, és un fenomen bastant curt. Sí que és veritat que la parcialitat, tota aquesta fase des de que es comença a tapar el sol, sí que és més llarga, durarà al voltant d'una hora, però diguem que el plat fort, aquests instants en què no es veu el sol perquè ens queda totalment tapat, aquí a Catalunya serà al voltant això d'un minut i mig.
I és que no només tindrem el del 2026, el 2027 hi haurà un altre que serà totalment visible al sud de la península Ibèrica, mentre que a Catalunya es percebrà com un eclipsi parcial en què la lluna cobrirà gran part del disc solar. Per altra banda, el 2028 també hi haurà un altre i serà un eclipsi anular de sol on el satèl·lit deixarà visibles les vores de l'astre i un gran anell de foc. Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montseny, parla d'aquests aconteixements únics i històrics que tindrem en aquests propers anys.
És una coincidència de la fenomenologia del procediment per produir-se un eclipsi solar, que tinguem durant 3 anys consecutius a la península Ibèrica 3 eclipsis, un eclipsi de sol. Un eclipsi de sol hem de pensar que és un fenomen que, si bé se'n produeixen un o dos cada any, que passi pel teu territori és molt rar i molt escàs. I és que, per tant, passi durant 3 anys seguits doncs això doncs, esdevé clarament una notícia. Hem de pensar que tindrem el primer eclipsi solar total el 2026 després de 120 anys de no tenir un eclipsi total a la península Ibèrica. És a dir, que haurem hagut d'esperar 120 anys per tenir-ne un. I ara, de sobte, tindrem dos eclipsis totals i un d'anular, doncs, de manera pràcticament doncs, enganxada. No?
De fet, recordem l'eclipsi total del Sol que va haver-hi el 8 d'abril del 2024 als Estats Units i Mèxic, que va generar tantíssima expectació que alguns estats nord-americans, com el de Texas, van fins i tot haver de declarar l'estat d'emergència per les aglomeracions previstes. Per exemple, la ciutat d'Arkansas, d'uns 30.000 habitants, va multiplicar per 3 la seva població durant l'eclipsi. Aquestes són, però, les precaucions que hem de prendre.
Hem de ser molt conscients que per poder observar un eclipsi de sol, igual que si volem observar en qualsevol moment el sol, hem de fer-ho amb sistemes especials. No valen unes ulleres de sol les que posem per anar pel carrer o per conduir, no. Hem d'adquirir unes ulleres específiques per observar el sol, que porten unes ulleres especials, o si amb un telescopi hi ha filtres especials per observació solar en els telescopis, de manera que doncs, hem de ser curosos amb aquestes restriccions. Diguem, no podem mirar directament el sol, ja que ens podria afectar greument la nostra vista.
I és que un dels aspectes que més atrau al sector turístic des de l'àmbit astronòmic són els eclipsis. Per això cal una planificació amb molta antelació perquè els serveis de seguretat estiguin ben coordinats i, òbviament, hem de remarcar, com bé explica l'expert, la seguretat ocular.
Gràcies, Mar. Doncs és evident que l'interès per fenòmens astronòmics s'ha anat incrementant i és evident que en aquesta ocasió doncs, estem parlant d'un eclipsi total de sol que no es vivia des de fa més d'un segle. És tanta l'expectació que hi ha hotels a Catalunya que ja han rebut les primeres reserves internacionals. Parlem amb l'Arnau Solsona, que és director de Viatges Vallès Tour, que organitza doncs, els viatges de l'agrupació astronòmica de Sabadell. Què tal, Arnau? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs a veure, una cosa és actuar amb antelació i una altra, doncs, com jo deia, reservar amb 2 anys d'antelació, no? Cal tanta previsió en aquests casos?
Mira, nosaltres fa més de 20 anys que organitzem doncs, aquesta part logística de les expedicions per anar a veure eclipses de sol arreu del món. I desperta, encara que sembli mentida, perquè sempre que l'eclipse va espetegar a un lloc o a un altre del planeta, avises a la gent amb aquests 2 anys, més o menys, 3, ja comences a parlar, que si l'any que ve doncs serà Egipte, l'altre serà Austràlia, doncs els països se sorprenen, doncs, una, de que pugui haver-hi tanta gent mobilitzada i interessada per visualitzar aquests fenòmens, i dos, que es vagi inventar l'elevació. Però és que, clar, a vegades dona la casualitat que són en punts molt concrets, molt remots, molt, bueno, molt casuístics, i que fa que la gent busqui sempre a poder ser la màxima comoditat, però també, sobretot, la màxima visibilitat d'aquest fenomen. Encara que la totalitat pugui rascar més franges més amples del planeta, sempre hi ha una centralitat, un punt on es veu uns minuts més i on també les condicions climatològiques hi tenen un paper superimportant i tenen molt en joc.
Clar, vosaltres, en aquest cas, heu començat a notar moviment?
Mira, nosaltres justament aquest 2024, a l'abril, vam estar a Mèxic, passava per Estats Units i també passava per Mèxic. Nosaltres vam decidir, l'agrupació astronòmica ens va encarregar doncs, realitzar el viatge d'expedició a Mèxic. Aquest 2025, com que no en passa cap, que no és una cosa matemàtica que passi cada X mesos, sinó que passa quan passa, ja tenim el focus posat al 26. I és que, clar, el passar per la península ha despertat molt més interès perquè creiem doncs, que a nivell econòmic tampoc serà un condicionant per tots aquests amants de l'astronomia, que el tindrem a prop de casa i que entrarà pel Cantàbric, en el nostre cas, travessarà Castilla, tota la part del sud de Navarra, Aragó, i vindrà fins a la costa de València i al sud de Catalunya. Acabant també Balears, eh? Vull dir, tot això doncs s'està despertant. En el nostre cas, nosaltres hem organitzat ja el viatge amb intenció d'anar cap a la zona de Burgos, on es considera que hi haurà doncs, més minuts de més bona visibilitat que no pas al sud de Tarragona, per exemple. Però bueno, segur que hi haurà molt, ja se sentiran en els propers mesos, doncs molta gent doncs, que quedarà més a prop de casa, però bueno, ja a nivell de país s'està treballant, doncs com les carreteres doncs, clar, poden veure's aturades per tot el tràfic que pugui suposar, etcètera, etcètera.
Sí, sí, no, està clar que hi ha una demanda i, per tant, entenc que tot el que envolta aquests fenòmens astronòmics s'està convertint en un negoci. No? Perquè demanda ja.
Pensa que hi ha grups americans que mouen a centenars i milers de persones. Nosaltres, l'agrupació astronòmica de Sabadell té 50, més de 50 anys, una de les més veteranes d'Espanya, i hi ha molt aficionat de tot el país que s'apunta doncs, a les seves comunicacions i a totes els seus treballs. Però també en aquesta part més lúdica i que casen una mica les dues aficions, que és el turisme i l'astronomia. Però hi ha països que van molt més avançats o que hi ha molts més aficionats o per tradició o per gent, també.
Clar, l'eclipsi del que estem parlant passarà l'estiu, el 12 d'agost del 2026, en plenes vacances d'estiu. Per tant, aquests caçadors d'eclipsi se sumaran als que ja estan de vacances, en aquest cas, aquí a Catalunya. No sé si el sector turístic està preparat per absorbir-ho tot. Estem preparats?
Home, jo crec que justament Espanya és un dels països que té un múscul turístic més important d'Europa. Hauria de donar capacitat a tots aquests hotels que hi ha de costa a costa del país per poder allotjar tot aquest turisme. A més, l'avantatge és que es veurà per molts pobles i ciutats importants del país. Jo crec que sí, i com que hi ha alternatives, es pot fer. De fet, es pot començar ja a veure per Islàndia, encara que el 12 d'agost doncs ens queda més lluny i Islàndia doncs, té menys gent. N'estic segur que molts francesos, alemanys, gent de Portugal es mourà cap a la península.
Ja serà una cosa molt repartida, no?
Repartida, tot i que vindrà molta gent de tota Europa, de tot el món. De fet, el 2027 es repeteix que al sud d'Andalusia, a la zona d'Algesires i Tarifa, es tornarà a veure una miqueta de l'eclipse del 2027, que sobretot es veurà pel Marroc, Egipte, Líbia, etcètera, etcètera.
Serà un repte pel que fa als allotjaments, però també m'imagino que pel que fa a la seguretat, no? Aquí hi ha un repte de ciutat i més enllà.
Correcte, sobretot és això, és molt espectacular poder viure en primera persona una totalitat d'un eclipse. El fenomen es va afectant a la lluminositat. Potser hi ha gent que no hi està pendent, però no estic segur que els mitjans s'ajudarà a explicar tot aquest fenomen. S'ha d'estar protegit, sobretot, per observar el sol. Però clar, és tan espectacular el fenomen que les carreteres dels que ja hi van expressament i dels que s'hi troben sense voler, doncs es poden quedar doncs, molt bloquejades o saturades. Per tant, una bona mobilitat i gestió i previsió d'aquest fenomen ajudarà molt.
Molt bé, Arnau Solsona, director de Viatges Vallès Tour, que organitza doncs, la logística dels viatges de l'agrupació astronòmica de Sabadell. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i vaja, seguirem amb molta atenció tot el que envolta aquest eclipsi total de sol previst per d'aquí dos anys, pel 2026. Gràcies, Arnau, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I no sé si ho sabies, però hi ha 5 aliments que no hem de guardar mai a la nevera. Només t'avanço que són aliments de consum habitual i que molts de nosaltres ho fem malament. D'aquí un moment et donem consells per conservar el menjar de la millor manera possible per conservar la qualitat i les seves propietats.
Seguimos necesitando comida, agua potable.
Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudar en lo que podamos.
En lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la Liga.
Que se aplacen solo los partidos de Valencia como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Le Tour.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Ya no hay ahí. Nada adentro porque no está hay. Todo echado a perder.
No hay nada adentro, absolutamente nada, absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Fenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Fenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
¿Qué demonios es todo este asunto? ¿Para qué me han traído aquí?
Cary Grant.
¿Cómo han podido confundirle con George Kaplan si George Kaplan no existe?
Con La muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Pensar que si guardem els aliments a la nevera es conservaran millor, més temps, si és que no els hem de consumir de forma immediata. Doncs resulta que no sempre és així i, de fet, hi ha una sèrie d'aliments que no hauríem de posar mai a la nevera. L'Amparo Gamero és professora col·laboradora d'Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Amparo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs hi ha concretament 5 aliments que no hem de guardar mai a la nevera. Quins són, Amparo?
El pa, la xocolata, els alls, els plàtans i el cafè.
Mm-hmm. Clar, són aliments que consumim de forma molt habitual en la nostra dieta i que si els fiquem a la nevera doncs poden perdre qualitat, propietats i també es poden fer malbé, no?
Sí, podem perdre sobretot qualitats organolèptiques, sensorials, de textura, de sabor i també podem tindre alguns problemes de conservació.
Mm-hmm. Hi ha algun d'aquests 5 aliments que sigui una mica més perillós posar-lo a la nevera o tots per igual?
Per exemple, el pa, podríem dir, perquè el fet de ficar-ho a la nevera pot ser que agafi humitat i que apareguin fongs. Mm-hmm. I podria ser un problema de la seva consumició.
Clar. I en el cas de la xocolata, per exemple, a l'estiu, amb temperatures que són més altes, tampoc no és recomanable ficar-ho a la nevera?
No es recomana pel fet de la textura, perquè pot alterar la emulsió i afectar la seva suavitat, cremositat, pot aparèixer una textura granulada i terrosa i fins i tot poden aparèixer uns puntets blanquets. Però és tot qüestió de sensorial, no seria ningú cap problema de salut per a la salut.
Mm-hmm. Important també, Amparo, en el cas del plàtan, no? No només no posar-lo a la nevera, sinó també que l'hem de deixar lluny de les pomes. Això per què?
Sí, el plàtan és una fruta tropical i, clar, no, les baixes temperatures de la nevera, que és al voltant de 4 graus, poden afectar les seues característiques, apareixen taques marrons en la pell, després també si s'han comprat un poquet verds no maduren, no acaben de madurar i acaben estant durs i sense sabor. I després el que seria ideal per a conservar-lo seria en un ambient fresc, però no tant com el d'una nevera, i separat, com bé dius, de les pomes, perquè les pomes produeixen una quantitat gran d'un gas, que és l'etilè, que estimula la maduració dels fruits.
Però no seria perillós, no?
No, no sería perillo, sería solamente cuestión sensorial, de textura, que no seria l'idoni per als plàtans.
Molt bé, ja sabem que hi ha productes, 5 concretament, que no volen nevera, però amb els que sí que hem de conservar en fred, en baró, com els hem de col·locar perquè mantinguin les seves propietats?
És molt important en la nevera la situació en la que fiquem els aliments. Per exemple, les frutes i hortalisses, l'ideal és que vagin en el caixó, el caixonet que n'hi ha baix, perquè estan més protegits del fred. Les frutes i hortalisses no necessiten tan baixes temperatures com altres aliments, com poden ser els aliments frescs. Els aliments frescs, les carns, els peix, l'ideal és que vagin en la zona de la nevera on hi ha més baixa temperatura, que és justament damunt d'aquest caixó, les baldes més inferiors. Altres aliments que no són que no tenen tant problema de conservació, com poden ser aliments que ja estan cuinats o les begudes, es poden ficar en la part alta, que sí que n'hi ha fred, però no la major quantitat de fred que és, com hem dit, damunt dels caixons.
Sí.
I en la porta de la nevera, que és el lloc més sensible als canvis de temperatura, ficaríem productes que no tinguin molts problemes de conservació. Mai un producte fresc, però si podíem ficar alguna beguda, una mermelada, una salsa, coses que ja de per se tinguin ja unes qualitats que suposen una conservació. Per exemple, les mermelades tenen una quantitat de sucre molt elevat i és molt difícil la seva contaminació, o les begudes, begudes refrescants, tot això, o l'aigua. No hi hauria cap problema de ficar-lo a la porta de la nevera.
Clar. I imagino, Amparo, que els aliments cuinats no els hem de ficar mai a una temperatura calenta, no? Si acabem de preparar un tàper, per exemple, i encara està calent, doncs esperar una mica que es refredi, m'imagino.
Sí, seria esperar que estiguin a temperatura ambient per a ficar-los en la nevera, efectivament, perquè si no augmenten la temperatura de la nevera i, a més, que es gasta més energia perquè la nevera refrigere, pot afectar amb fluctuacions de temperatura que poden afectar la resta de productes que ja estan emmagatzemats allí.
I quan descongelem aliments, un peix o una carn, per exemple, és millor deixar que faci tot aquest procés a la nevera o a temperatura ambient?
Bueno, idealment seria el que fora més ràpid possible, que podria ser a temperatura ambient, però sí que és veritat, sobretot si estem en estiu, que hi ha molt risc de contaminació i tal vegada podríem fer-lo dins de la nevera a 4 graus millor.
Molt bé, doncs és important seguir tots aquests consells per conservar de la millor manera possible els aliments, i ja ho sabeu que el pa, la xocolata, els alls, plàtans i el cafè, doncs no els hem de posar a la nevera perquè es poden fer malbé, encara que sembli al contrari. Gràcies, Amparo Gamero, professora col·laboradora d'Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, per acompanyar-nos aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé, Amparo, gràcies.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
¿Quieres tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que elimina la cal y el cloro del agua. Olimpia Neo, mucho más que un descalcificador. Llama al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usaba prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Thomas.
No puede ser. Siga, siga.
Pues desde entonces, pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes, desde las 10.
¿La de Drácula?
No, la de Drácula no.
Ay, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Pone atrás el rebote! ¡Gol de Soto!
¡Vaya! Robert Lewandowski. Para Diña tira gol.
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
COPE Cataluña y Andorra.
Deu minuts i les 8, això és la linterna a COPE Catalunya i Andorra. Catalunya s'ha vist fortament afectada per la Dan aquest dilluns, amb greus conseqüències per a infraestructures, serveis i població, des de la suspensió del servei de Rodalies fins a les afectacions a l'aeroport del Prat i la resposta dels serveis d'emergència. Ricard Álvarez, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs les darreres cuijades de la Dana, que tan greument ha afectat a la Comunitat Valenciana, han descarregat durant el dia d'avui a bona part de Tarragona i Barcelona. Aquesta tempesta excepcional ha paralitzat el servei de Rodalies des de les 10:45 del matí, excepte la RL3 entre Lleida i Cervera. La recuperació del servei s'ha iniciat ben entrada la tarda de forma progressiva després de rigoroses inspeccions de seguretat per part d'Adif i de Renfe. Tot i això, la companyia avisa que els trens poden circular amb retards importants a causa del reposicionament del material i la logística del personal. Els bombers de la Generalitat han treballat incansablement per respondre als 885 avisos d'inundacions i altres incidències, destacant especialment la regió metropolitana sud amb més de 500 intervencions. La regió de Tarragona ha seguit amb 289 avisos, mentre que el servei d'emergència 112 ha registrat més de 2.500 trucades, una xifra que subratlla la magnitud d'aquesta situació. El Baix Llobregat ha estat especialment colpejat amb 682 trucades i municipis com Viladecans han rebut quantitats de pluja mai vistes, 131 mil·límetres, una dada que supera la meitat de la precipitació de tot el 2023. Hem parlat amb l'Helena, que estava al seu cotxe quan ha descarregat la pluja, i diu que ha passat por.
De verdad, he tenido miedo porque, no sé, 2 minutos más y estaba agua en mi coche. Con mis niños ahí, es un poco... Sí, da miedo.
Un altre punt crític ha estat l'aeroport del Prat, amb cancel·lacions de 70 vols i 18 desviaments. Les pluges, que han arribat als 150 mil·límetres, han inundat part de la terminal 1, provocant goteres i acumulacions d'aigua a passadissos i accessos. Aena ha creat un comitè de crisi per seguir de prop els esdeveniments i gestionar les sortides de vehicles amb barreres obertes als aparcaments. A Castelldefels, els veïns ens han explicat que mai havien vist res semblant. Una veïna ha explicat que l'aigua ha inundat el garatge en qüestió de minuts i amb prou feines han tingut temps per treure el cotxe. Fets similars han passat en multitud de cases. La ciutat de Tarragona es recupera després de les intenses pluges d'aquesta passada matinada, que han deixat registres de fins a 150 litres per metre quadrat en una hora a la ciutat. Segons ha informat l'Ajuntament, els aiguats han deixat desperfectes particularment a la urbanització de la Mora. Ho ha explicat l'alcalde Rubén Viñuales.
I també, òbviament, hem de lamentar danys materials, això sí, és innegable. Avui aquí on estem a la Mora, que potser és en la zona més perjudicada, en aquest cas, però també arrabassada. La Rambla Ponent també vam veure ahir, no?, episodis de riuades, però la part baixa, no?, com sempre, tot i que podem dir amb satisfacció que vam poder gestionar-ho bé. És innegable que aquest col·lector de la part baixa, que és prop de 2 milions d'euros d'inversió, que estem a punt, no, uns mesos d'iniciar aquestes obres, són necessàries. Són necessàries. Tarragona, igual que moltes altres ciutats, té un problema, no, de la gestió, no, de les aigües pluvials.
També a la zona de la Rabassada, a les platges, la zona del riu Francolí, la part baixa i la Rambla de Ponent. Precisament a la Mora, els serveis d'emergències han evacuat dues famílies per inundació dels seus domicilis. El president de la urbanització de la Mora, Albert Franquès, explica que la pluja ha arribat de cop i de matinada.
Ha baixat l'aigua, doncs, de la riera. Ha baixat l'aigua de la riera. Perquè ploure no ha plogut. Ha plogut molt, però no... Vull dir, jo he anat a dormir a les 4 i vaig a dormir 2 hores. I quan m'he aixecat a les 6, està... No sé, l'important és que no s'havia mal ningú. Hi ha hagut un moment que hi havia algú dalt de teulades, gent gran que trucava al 112, però, bueno, en aquest aspecte, doncs bé.
Segons el consistori, la pluja ha caigut de forma especialment intensa entre les 2 i les 5 de la matinada, afectant pràcticament tota la ciutat. Protecció Civil ha emès múltiples alertes per advertir sobre el risc hidrològic amb més de 40 litres per metre quadrat registrats en 30 minuts en punts com Viladecans, el Prat de Llobregat i Tarragona. Aquestes condicions han estat descrites pel Meteocat com a potencials causants de fenòmens de temps violent, amb pluges intenses previstes fins al vespre al litoral i per litoral sud de Catalunya. Les autoritats fan una crida a la prudència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'esforç i la dedicació dels professionals d'emergència. L'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan monitoritzant de prop els rius, especialment el Francolí, per anticipar qualsevol risc de crescuda. Aquest temporal ens recorda la fragilitat de les nostres infraestructures davant fenòmens meteorològics extrems i posa de manifest la importància d'una resposta coordinada i àgil per part de les autoritats i dels serveis d'emergència.
Gràcies, Ricard. Seguirem pendents d'aquest temporal que sembla que marxa ja de Catalunya. I pendents també de la informació esportiva que ens acosta avui l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Aquí estem, Yolanda. Molt bé, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Vinga, i comencem parlant de la Champions i del Girona.
Sí, comencem parlant del Girona, que ja és a Eindhoven. Òbviament, aquest temporal que està a sobre de casa nostra de Catalunya també ha afectat. Ha arribat amb una hora de retard sobre l'horari previst per afrontar demà aquesta quarta jornada de la Lliga de Campions a camp del líder de la Lliga Neerlandesa, el PSV Eindhoven. Recordem que el Girona ve de sumar els primers punts davant l'Slovan de Bratislava, intentarà donar continuïtat tot després de guanyar el Leganés el dissabte. El Girona que ha entrenat aquest matí a la seva ciutat esportiva de Vilablareix, després ha viatjat, un Girona que desplaça 19 jugadors, 14 de la primera plantilla, és una rotació curta, 3 són porters i tornen, són bones notícies, eh? Pau López, el porter, que estava lesionat des del 18 d'octubre, i també el jove extrem Justin. El partit demà, aquest PSV Eindhoven Girona a 3 quarts de 7 de la tarda, coneixem l'àrbitre, és un clàssic, un habitual de la Lliga de Campions, és l'anglès Michael Oliver.
I el temporal que passa per Catalunya ha tingut i té afectació en l'activitat esportiva, també.
Sí, a aquesta hora estem pendents de l'expedició del Joventut de Badalona, parlem de bàsquet, que aquest matí havia de volar a Itàlia per disputar demà partit d'Eurocup, la segona competició europea en importància, juga a Trento, havien de sortir a 3:15 del matí i encara estan per fer-ho. Porten tot el dia a l'aeroport, però és que quan arribin, perquè volen des de Barcelona a Bolonya, hauran de fer unes 3 hores en autocar. Estem parlant, òbviament, de l'espera a l'aeroport, però estem parlant de jugadors d'un tamany, sobretot d'una alçada important, el desgast, el cansament, i òbviament arribaran molt possiblement passades les 12 de la nit. Un temporal que afecta, com dèiem, a Catalunya, que per exemple ha provocat, és menor, però també ho destaquem, que el Futbol Club Barcelona hagi suspès l'activitat avui. Helena Condis, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. El Barça ha suspès totes les activitats del dia pel fort temporal. La zona més afectada ha estat on es troba la ciutat esportiva, Sant Joan d'Espí. Els jugadors ja havien arribat quan han rebut l'alerta de protecció civil per la Dana. Ja estaven a les instal·lacions i s'ha decidit que no sortissin a la gespa, s'han quedat al gimnàs per fer treball de recuperació i de força. Demà la previsió és que volin a les 11 cap a Belgrat, cap a Sèrbia, on jugaran dimecres contra l'Estrella Roja, i la roda de premsa serà a les 6:15. Flick i un futbolista per determinar, i a les 7, entrenament a l'estadi del partit.
Aquest partit de Champions entre l'Estrella Roja i el Barça, que també té àrbitre el noruec Espen Eskes. A tall d'exemple, Yolanda, seguint amb les afectacions de la Dana, aquesta depressió aïllada a nivells alts, a la demarcació de Tarragona es manté aturada tota l'activitat esportiva i la Federació Catalana de Futbol ha suspès totes les activitats federatives d'avui dilluns.
I avui en clau Barça, Albert, també hem de parlar de Lamine Yamal.
Sí, que arriba a l'edat que Leo Messi, arriba aquest dilluns a l'edat que Leo Messi va debutar amb el Barça, 17 anys i 114 dies. Bona tarda, Víctor Navarro.
Avui es compleixen, bona tarda, Yolanda Albert, 6.324 dies de vida de Lamine Yamal. Què vol dir això? Doncs que és els dies que va trigar Leo Messi en debutar amb la samarreta del Barça, 6.324 dies. En tot aquest temps, Leo Messi va debutar el 16 d'octubre del 2004, per cert, també en un derbi, i a Montjuïc contra l'Espanyol. Doncs en aquest temps, Lamine Yamal ja ha jugat ni més ni menys que 66 partits amb la samarreta del Barça, ha marcat 13 gols i 17 assistències. És a dir, que ha fet tot això per percentatge abans del debut de Leo Messi. Leo Messi va debutar el 2004, però Lamine Yamal, quan va debutar, encara tenia 15 anys. I per això Lamine Yamal té els rècords de debutant més jove a Lliga i Champions i de jugador que ha marcat més jove a Lliga i a Champions.
Gràcies, Víctor. Acabem explicant, Yolanda, que el blaugrana Kevin Panther ha estat escollit MVP, millor jugador del mes d'octubre de l'Eurolliga. 7 partits, 5 victòries, 18,6 punts de mitjana per partit.
Molt bé, doncs més esports d'aquí a mitja horeta en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Albert, que vagi molt bé. Fins demà.
Igualment, que vagi bé. Gràcies.
Doncs arribem a les 8 en punt de la tarda. Nosaltres posem aquí el punt final, però ja sabeu que la informació continua a partir d'ara a la linterna d'Àngel Expósito. Gràcies per l'atenció, que vagi bé. Molt bona tarda.